Bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts als 5 minuts més, programa que repassa tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Comencem parlant del temps, perquè és un dimecres amb un temps més estable. Es produirà alguna tempesta de tarda al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental. La temperatura tampoc es normalitzarà i continuarà 2 o 3 graus per sobre de la mitjana. Descarregaran xàfecs dispersos i tempestes en aquesta àrea, però seran més probables cap al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà i la Cerdanya, amb possibilitat de calamar-se algun ruixat. Es podria estendre fins al Pla de l'Estany i Osona. Titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Salvem les Valls presentarà un contenciós administratiu contra la pròrroga de la declaració d'impacte ambiental del traçat de la variant a la Vall d'en Bas i demanaran mesures cautelars per retirar l'anunci de licitació de les obres. El col·lectiu acusa el govern d'haver actuat amb nocturnitat al fer l'anunci de licitació el darrer dia abans de les vacances d'agost. Escoltem el portaveu Moisès Mont.
El mes d'agost políticament és inhàbil i no pots presentar documentació a la Generalitat, però en canvi sí que per tempos van passant els dies, no? I aquests dos mesos que han donat de la licitació, un mes ja el perds perquè no pots presentar cap documentació, però sí que a primers de setembre nosaltres presentarem el recurs contenciós administratiu i a partir d'aquí doncs seguirem la nostra lluita. Nosaltres fins ara teníem els tempos de que havíem presentat un recurs d'alçada de les al·legacions que havíem presentat al setembre de l'any passat. Estàvem pendents de si les contestarien o no, han passat pràcticament els dos mesos i no les han contestat.
Tot això ho repassarem també, que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas considera que queden molts aspectes pendents de resoldre abans de licitar les obres de la variant. Ho repassarem. També en trànsit, aquest setembre l'Ajuntament de Ribes de Freser començarà el gruix de les obres de pacificació del trànsit al centre de la vila. Les mesures serviran per ordenar el flux de vehicles i fer-lo més amable per als vianants. El regidor de mobilitat de Ribes de Freser és David Sadurní.
En tot moment saben quanta estona hi ha un vehicle aparcat. Això ens permet, doncs, que la Guàrdia Municipal, si detecten que hi ha un vehicle aparcat més estona del que hauria d'estar, és poder anar in situ, buscar la persona primerament, i si no és possible, doncs aplicar la sanció corresponent.
A principis del 2027, Sant Pau de Segúries tindrà una nova rotonda que estarà situada a l'entrada nord del municipi, una actuació que es veu necessària per tal de garantir la seguretat dins el terme urbà. L'alcalde de Sant Pau de Segúries és Albert Coma.
Vam veure que realment hi havia uns accessos dintre el municipi per la banda nord molt elevades. Vist aquest punt, ens vam posar a seure i vam fer el projecte de la rotonda nord. Llavors hi haurà una rotonda nord en el qual ja està la Generalitat, ja el tenen per poder provar territori i poder executar, i imminent aquest any es faria la licitació i a cares del principis del 2027 iniciarien la rotonda nord i a més uns millors accessos pel polígon industrial, en el qual que tot això és garantir la seguretat per tots, per ells i per dintre el municipi.
I de Sant Pau a Camp d'Ànol, perquè reclamen transparència en l'execució i millorar en la comunicació als tècnics de les obres de l'ETAP després d'uns talls que no van complir amb el dia i tampoc amb la durada. El consistori exigeix poder fer un seguiment més exhaustiu i poder visitar amb més freqüència la potabilitzadora. L'alcalde, Oriol Lázaro.
Ens van avisar talls fa 15 dies, dimecres, no va ser, vam haver d'avisar que no, ens van dir que l'endemà tampoc, vam haver de posposar-ho, i a la setmana següent sí que es va produir el tall, però en lloc de 4 hores, com ens van advertir, van ser més de 8 hores, degut a diferents inconvenients entre bancs tècnics que vam haver d'anar solventant bastant així com vam poder per acabar restablint el servei d'aigua el mateix dia. Va ser una mica una cursa. Aquí vam trobar a faltar més bona planificació, més bona comunicació i sobretot millor execució.
Sant Esteve d'Olot ha guanyat en notorietat des del seu nomenament com a basílica, així ho reconeix el rector de la parròquia, mossèn Pere Domènech.
I llavors aquest reconeixement, en el fons, no només és que hi ha una vessant de patrimoni importantíssim, en aquest cas, en aquestes esglésies basíliques, i també que hi ha una vida parroquial significativa. Vull dir, i llavors això, de fet, quan és un títol en l'església, però ha fet que se'n parlés i que fins i tot la ciutat fos més coneguda al ser basílica.
I els experts del Centre de Vacunacions Internacionals de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa destaquen la prevenció com el factor clau per no agafar cap virus ni malaltia en els viatges internacionals. La societat no està preparada per la lactància materna d'infants més enllà dels 3 mesos. Aquesta setmana és la setmana de la lactància materna. Tot això també ho repassarem el dia que també és notícia que Ripoll celebrarà del 9 al 11 d'agost la 28a edició del Mercadal del Comte Guifré, una cita que convertirà el centre de la vila en un escenari medieval amb parades, espectacles, tallers i recreacions històriques. Entre les novetats d'enguany, un passaport medieval perquè els infants participin en diferents activitats i un espectacle nocturn de foc i dansa aèria. Escoltem a Ricard Cuadrado, el responsable de l'empresa Uniart.
La canalla vindrà, tindrem 6 tallers infantils i amb aquest passaport que podran recollir el punt d'informació hauran de fer com a mínim 4 tallers d'aquests per poder segellar aquest passaport i llavors li donarà un diploma d'honor.
I en esports, el club tenista l'Olot incorpora 3 jugadors per la pròxima temporada. Es tracta d'això d'Aixacane, Dylan Chaperon i Juan Pedro. Rècord d'inscripcions al torneig de futbol sala de Camprodon. 49 equips formen part de la 45a edició de la competició que ha començat aquesta setmana i que s'allargarà fins al 21 d'agost al Pavelló Llandrius. Enguany s'ha suprimit la categoria mini, però a canvi s'ha afegit la de veterans que feia anys que no es disputava. El regidor d'esports de l'Ajuntament de Camprodon és Marc Coma.
La categoria petita la tenim 10 equips aquest any. La B, que és de mitjans, tenim 8. La femenina hem trencat el rècord de tots, que és 13 equips. Mai que jo recordi hem tingut tants equips femenins. I la categoria gran també hem fet 14 equips. I veterans hem fet 4.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titular, Salvem les Valls presentarà un contenciós administratiu contra la pròrroga de la declaració d'impacte ambiental del traçat de la variant a la Vall d'en Bas i demanaran mesures cautelars per retirar l'anunci de licitació de les obres. El col·lectiu acusa el govern d'haver actuat amb nocturnitat al fer l'anunci de licitació el darrer dia abans de les vacances d'agost, Joel Tallant.
A Salvem les Valls no li ha sorprès l'anunci de la Generalitat de divendres passat en què licitava les obres de la variant d'Olot i les preses per un valor de 447 milions d'euros. Diuen que han rebut la notícia amb serenitat però preocupació perquè, segons ells, la mesura dificulta el debat amb la ciutadania. El portaveu del col·lectiu, Moisès Mont, diu que el govern de la Generalitat ha anunciat la licitació l'últim dia de juliol, conscient de que amb les vacances d'agost l'administració queda aturada i guanyant, per tant, un mes davant de qualsevol reclamació.
El mes d'agost políticament és inhàbil i no pots presentar documentació a la Generalitat, però en canvi sí que per tempos van passant els dies, no? I aquests 2 mesos que han donat de la licitació, un mes ja el perds perquè no pots presentar cap documentació, però sí que a primers de setembre nosaltres presentarem el recurs contenciós administratiu i a partir d'aquí doncs seguirem la nostra lluita. Nosaltres fins ara teníem els tempos de que havíem presentat un recurs d'alçada de les al·legacions que havíem presentat al setembre de l'any passat. Estàvem pendents de si les contestarien o no. Han passat pràcticament els 2 mesos i no les han contestat.
Mon ha dit que la licitació de les obres no atura el full de ruta amb el que treballa Salvem les Valls i que continuaran els tràmits previs per presentar el contenciós administratiu al mes de setembre. Consideren que la pròrroga de la declaració d'impacte ambiental al tram de la Vall d'en Bas no està jurídicament justificada.
Han prorrogat la declaració d'impacte ambiental del traçat de la Vall d'en Bas, perquè fins ara només havien prorrogat el tram d'Olot, faltava prorrogar el traçat de la Vall d'en Bas i no han demanat informes a les parts implicades, només han demanat informes al Parc Natural i al Departament de l'ACA, i creiem que aquí doncs ha sigut un fallo greu sobre el tema de la pròrroga. I a més no han considerat que el fet de que l'aqüífer es protegís després de l'aprovació de la DIA no ho han considerat un canvi substancial, i per tant ells consideren que no hi ha hagut cap modificació durant tots aquests anys.
En un comunicat, a Salvem les Valls lamenta la falta de prudència, més debat i una major sensibilitat envers el territori i exigeix que els informes ambientals siguin rigorosos, actualitzats i suficients per garantir que les decisions públiques es prenen, diuen, amb totes les garanties.
I l'Ajuntament de la Vall d'en Bas considera que queden molts aspectes pendents de resoldre abans de licitar les obres de les variants. Posa d'exemple com es gestionarà la situació a la zona de l'escola Bern Tallat, una de les més afectades pels treballs. L'alcaldessa té la sensació de que les presses en licitat de la Generalitat venen propiciades per la pressió de les eleccions municipals.
Magda Roca ha recordat que la variant és una obra imposada per la Generalitat i que davant d'aquesta imposició només els queda que exigir que es faci tan bé com sigui possible. Diu que calen garanties, que ara mateix no es donen, i afegeix que les presses dels últims dies per licitar les obres tenen moltes lectures.
Necessitem que ens donguin unes garanties que fins ara no hem trobat a dintre aquest projecte constructiu. Que tanquin el projecte constructiu i el licitin quan creiem que no se'ns ha donat resposta, doncs no ho veiem bé, no ho veiem clar, creiem que, bueno, no oblidem, no? A menys d'un any vista tenim eleccions, hi ha una pressió des d'Olot i des de les preses, però clar, penseu que la solució passa pel municipi del Cantó. Nosaltres no tenim aquesta prioritat, no? de fer aquesta obra.
L'alcaldessa de la Vall d'en Bas diu que ha arribat un moment en què dona la sensació de que la Generalitat vol treure's de sobre la pressió constant que suposa la variant.
Creiem que aquí s'ha volgut fer ràpid feines que potser s'haurien d'haver fet anys enrere i no s'han fet, i ara arriba, no?, aquest punt en què sembla que tot s'ha de donar per fet i hem de tirar endavant i treure'ns-ho de davant. Una mica la sensació ha estat això, no?, d'anar al Departament de Territori i que tinguin ganes, doncs, de treure's tota aquesta problemàtica que comporta, no?, la variant de les preses Olot, però que passa a la Vall d'en Bas.
Segons Roca, hi ha alguns aspectes preocupants sobre els quals ningú dona resposta. Com afectaran, per exemple, diu, les obres a la zona del Bertallat?
Al final estic en un espai que és el barri, entre el barri Bertallat i l'escola Bertallat, que per exemple aquí tenim tota una casuística, no?, de moviment de terres perquè el túnel passa aquí darrere i, o sigui, com es farà, no?, el moviment de terres, el moviment de camions i de cotxes en aquesta zona, no?, el tema acústic, no està ben estudiat.
Segons el calendari previst, les obres de la variant haurien de començar la primavera de l'any que ve.
I aquest setembre l'Ajuntament de Ribes de Freser començarà el gruix de les obres de pacificació del trànsit al centre de la vila. Les mesures serviran per ordenar el flux de vehicles i fer-lo més amable per als vianants. A hores d'ara, algunes accions ja s'han posat en marxa, com ara la col·locació d'uns detectors dels cotxes a les places d'aparcar i comprar. Guido Sanguerotti.
Ribes de Freser ja compta amb uns detectors de vehicles estacionats a les places d'aparcar i compra del municipi, on els cotxes poden estar fins a una hora. Amb això es pot monitoritzar en directe quanta estona porta un vehicle aparcat a cada plaça i d'aquesta manera, si se supera el temps d'estacionament permès, emprendre les accions que convingui. El projecte és completament inèdit al Ripollès. En parla David Sadurní, regidor de Mobilitat de Ribes de Freser.
En tot moment saben quanta estona hi ha un vehicle aparcat. Això ens permet, doncs, que la Guàrdia Municipal, si detecten que hi ha un vehicle aparcat més estona del que hauria d'estar, és poder anar in situ, buscar la persona primerament, i si no és possible, doncs, aplicar la sanció corresponent.
Des de l'Ajuntament de Ribes ja avisen que això es farà durant les èpoques de més afluència al poble per garantir aquesta rotació de vehicles. A més, entre les accions previstes hi ha la col·locació de radars pedagògics a diversos punts del poble, com la carretera de Caralps o la de Pardines en la seva entrada al nucli urbà. Una acció visible més serà l'ampliació de les voreres de l'entrada del carrer Major, o també es pintaran més places d'estacionament per a residents, les zones verdes. La inversió de tot el projecte puja a 160.000 euros, dels quals l'Ajuntament només n'haurà de posar 10.000 de fons propis, gràcies a una subvenció del Servei Català de Trànsit.
I a principis del 2027, Sant Pau de Segúries tindrà una nova rotonda que estarà situada a l'entrada nord del municipi, una actuació que es veu necessària per tal de garantir la seguretat dins el terme urbà.
L'Ajuntament de Sant Pau de Segúries té prevista la construcció d'una rotonda a l'entrada nord del municipi, tot i que és un projecte que es troba pendent de l'aprovació per part del Departament de Territori. Es preveu que es faci la licitació al llarg del que queda d'any. A principis del 2027 es construiria aquest element dissuasori per evitar que els vehicles que transiten pels trams urbans de la C-38 ho facin a velocitats massa elevades. El consistori, juntament amb el Departament de Carreteres, van promoure un estudi de velocitat del qual es conclou que registren excessos a la banda nord, punt en què s'està construint el nou pont del Carbur. Aquesta és una mesura que es veu necessària i imprescindible des de l'Ajuntament per tal de garantir el màxim de seguretat dins el terme. També millorarà els accessos al polígon industrial. Albert Comas, alcalde de Sant Pau de Segúries.
Vam veure que realment hi havia uns accessos dintre el municipi per la banda nord molt elevades. Vist aquest punt, ens vam posar a seure i vam fer el projecte de la rotonda nord. Llavors hi haurà una rotonda nord en el qual ja està la Generalitat, ja el tenen per poder provar territori i poder executar, i imminent aquest any es faria la licitació i a cares del principis del 2027 iniciarien la rotonda nord i a més uns millors accessos pel polígono industrial, en el qual que tot això és garantir la seguretat per tots, per ells i per dintre el municipi.
Tanmateix es construiran entre 2 i 3 passos de vianants elevats amb el mateix objectiu.
L'estiu passat va haver un accident dintre el municipi, va ser accident important que podia haver anat a més, no va ser. Es faran 2-3 passos vianants elevats per reduir aquesta velocitat dintre el municipi. Això no hauríem de fer-ho si la gent realment respectés els senyals i les normes de circulació, però vista la primordial que nosaltres és la seguretat, pues hem tingut que fer aquestes execucions.
Des del consistori es considera que amb la posada en marxa del pont del Carbur l'entrada nord serà encara més recta, fet que els preocupa per la velocitat dels vehicles per travessar el municipi. Segons les previsions actuals, aquesta nova infraestructura estarà operativa entre setembre i octubre, un cop s'hagin enllestit tots els acabats pendents.
Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més notícies. Cal endavant un reclama transparència en l'execució i millorant la comunicació als tècnics de les obres de l'ETAP. Pablo Sayago.
Els treballs de l'ETAP avancen segons la previsió i els consistoris podrien veure finalitzades les obres al mes d'octubre. En una reunió aquest mes d'agost, l'alcalde de Can Davant, Oriol Lázaro, va encomanar-se als tècnics a poder fer un seguiment més exhaustiu i visitar amb més freqüència la potabilitzadora. No obstant, l'avanç de les obres encara es produeixen talls d'aigua que afecten més de 12.000 habitants de Ripoll i Can Davant. Les afectacions s'allarguen molt més del que avisen, per això Lázaro reclama transparència a l'execució i millora la comunicació.
Ens van avisar talls fa 15 dies, dimecres, no va ser, vam haver d'avisar que no, ens van dir que l'endemà tampoc, vam haver de posposar-ho, i a la setmana següent sí que es va produir el tall, però en lloc de 4 hores, com ens van advertir, van ser més de 8 hores, degut a diferents inconvenients entre bancs tècnics que vam haver d'anar solventant bastant així a... com vam poder per acabar restablint el servei d'aigua el mateix dia. Va ser una mica una cursa. Aquí vam trobar a faltar més bona planificació, més bona comunicació i sobretot millor execució.
En aquestes darreres setmanes els treballs s'han anat desentrabant. Des del consistori candavanolenc esperen que les afectacions siguin mínimes i recorden el motiu de les obres, lidiar contra l'arsènic a l'aigua, sobretot ara que torna a pujar per la baixada del cabal del riu.
El cabal de moment s'ha mantingut, ara comença a baixar i veiem que el nivell d'arsènic a poc va pujant i va guanyant punts. Esperem que no haguem de patir o no haguem de pensar de llàstima que hem anat més lents del que hauríem d'haver anat. Tant de bo d'aquí l'octubre el nivell d'arsènic no pugi i puguem acabar l'obra ben feta, amb calma, amb tranquil·litat, sense presses ni ensurts.
Les obres de millora de l'estació van iniciar-se a mitjan de 2025 amb uns treballs adjudicats per un import d'1,8 milions d'euros. En aquests mesos, la planta ha continuat funcionant malgrat les obres.
I Sant Esteve d'Olot ha guanyat en notorietat des del seu nomenament com a basílica, així ho reconeix el rector de la parròquia, mossèn Pere Domènech.
Actualment, a les comarques gironines hi ha 4 basíliques: la catedral i basílica de Sant Feliu de Girona, la de Castelló d'Empúries i la de Sant Esteve d'Olot. Aquest reconeixement ha provocat que es parli molt més del temple principal de la capital de la Garrotxa, segons ha reconegut a Ràdio Olot i Olot Televisió el rector Pere Domènech. Si bé el dia a dia no ha canviat massa perquè es fa el mateix que es feia quan era una església, sí que hi ha el compromís de mantenir-la i més facilitats amb les administracions.
I llavors aquest reconeixement, en el fons, no només és que hi ha una vessant de patrimoni importantíssim, en aquest cas, en aquestes esglésies basíliques, i també que hi ha una vida parroquial significativa. Vull dir, és amb... I llavors això, de fet, quan és un títol en l'església, però ha fet que se'n parlés i que fins i tot la ciutat fos més coneguda al ser basílica.
Pere Domènech explica que el manteniment de l'edifici de la Basílica de Sant Esteve és un dels grans reptes del moment. El marca un pla director que especifica clarament quines són les actuacions més urgents, només assumibles amb el suport dels feligresos, la ciutat i el bisbat. En aquest sentit, en els últims anys s'ha pogut fer una intervenció molt important al teulat, s'ha refet la pintura i s'ha modernitzat l'electrificació. Un dels elements més vistosos ha estat la recuperació de les figures de la façana gràcies a l'acció decidida dels Amics de Sant Esteve i del Santuari d'Altura. Les tasques de manteniment, però, no s'aturen.
El manteniment general és importantíssim, sobretot per no haver de fer actuacions puntuals, diguem-ne, que reclamen llavors un sos. I després és del mateix patrimoni posar-lo al dia, a l'abast i divulgar-lo. És evident, ara, per exemple, doncs, hi ha una empresa que tot el que hi ha amb corcs, doncs hi ha una intervenció. A vegades doncs, ha passat amb els retaules.
Pere Domènech reconeix que les millores no sempre es poden executar amb la celeritat que caldria, i és que cada intervenció pot ser especialment cara. Un exemple, la recuperació dels quadres del pintor neoclàssic Joan Carles Panyó, que es poden veure a la Capella del Santíssim.
Mira, un projecte, per exemple, són els quadres que hi ha a la Capella del Santíssim, els quadres d'en Panyó. Se n'ha restaurat un i quedaria tots els altres. Què vol dir? Esclar, a vegades una actuació petita d'un quadre es pressuposta en 24.000 euros i un diu, ui, sí, però la subvenció doncs serà 6.000 i llavors s'ha de fer això.
L'església de Sant Esteve d'Olot en va rebre el reconeixement de basílica l'1 de novembre del 2024. Va ser el papa Francesc qui va donar aquest títol al principal temple de la capital de la Garrotxa.
I els experts del Centre de Vacunacions Internacionals de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa destaquen la prevenció com el factor clau per no agafar cap virus ni malaltia en els viatges internacionals. A part de les vacunacions que s'haurien de fer, segons els experts, també és molt important no banyar-se en certes zones i veure sempre aigua embotellada en zones, per exemple, com podria ser Sud-amèrica, Àfrica i també el sud-est asiàtic. El doctor del Centre de Vacunacions Internacionals de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Oriol Aguiló, explica què pot passar si no es fan cas de les recomanacions.
Bueno, els bacteris més freqüents és que els que donen la diarrea del viatger, el més freqüent és l'Escherichia coli, però també hi ha paràsits com giardies, amebes, campylobacter, sigela, una sèrie de bacteris que podríem agafar, no? És per això que recomanem beure aigua embotellada per protegir-nos precisament d'això.
A més, recomanen també anar a posar-se les vacunes un parell de mesos abans per tal doncs, que les vacunes siguin al 100% efectives. La societat no està preparada per la lactància materna d'infants més enllà dels 3 mesos, Jan Bretxa.
La setmana de la lactància materna es fa des del principi dels anys 90. Amb aquesta iniciativa es pretén donar a conèixer i animar a mares a alletar la seva criatura. Aquest fet crea molt més connexió de simplement alimentar el nadó, i és que aporta beneficis. No només és un aliment, sinó una forma de crear i un vincle únic cap al bebè. Des de l'Hospital d'Olot, en néixer, s'incita la mare a alletar la criatura un cop nascuda. També se'ls ensenya la forma i la manera correcta de donar aliment al nadó. La lactància no només és un fet dels primers mesos, sinó s'hauria d'estendre molt més. En parla Marta Figueres, llevadora de l'Hospital d'Olot.
Les xifres a la Garrotxa no són dolentes de lactància materna, però potser el manteniment és el que ens sol costar una miqueta més. No? L'Organització Mundial de la Salut ens diu, no?, mínim 6 mesos, 2 anys o més. Clar, arribar potser aquests 2 anys és el que jo crec que potser és el treball, no?, que hem de fer com a societat, que les mares puguin arribar aquests 2 anys, 3 anys, tranquil·lament. És veritat que la mare que gaudeix d'això 3 anys, tampoc ho va dient a bombo i platillo, de mira, fa Vull dir que són poques les també que la... poden arribar.
Hi ha una acció que es fa quan es compleix els 3 mesos de vida, i és que el nadó, al celebrar aquest primer trimestre, com que el bebè ja pot ingerir aliments i aigua, se'ls deixa de donar llet, quan no hauria de ser així. La llet no hauria de substituir-se, sinó complementar l'alimentació. Tot i que no és tan fàcil alletar a vegades, tot depèn de la mare. Per part de l'Hospital d'Olot ofereixen ajuda i atenció en aquestes situacions. Verónica Estudillo és infermera pediàtrica de l'Hospital d'Olot.
Ens trobem amb mares amb vegades amb dificultats o mares que comencen amb obstruccions, amb mastitis, no? I l'importància de donar el mateix missatge és molt important, no? Què s'ha de fer, com s'ha de fer. Això també és una cosa, és una eina i un recurs de dir, bueno, si et trobes amb això, doncs que sàpigues que pots fer això, que tinguis en compte aquestes coses, perquè al final n'hi ha mares que potser no tindran mai cap problema, però n'hi ha d'altres que tindran problemes i potser aquestes són les que necessiten un acompanyament més acurat i necessiten saber com abordar o com passar, no?, aquest procés.
Amb alletar el nadó es produeix beneficis únics no només per la criatura, també per la mare. Prevenir el càncer de pit o fer més forts els ossos són beneficis que la mare pot obtenir a part del vincle únic i especial que es du a terme amb el nadó.
I Ripoll celebrarà del 9 a l'11 d'agost la 28a edició del Mercadal del Comte Guifré, una cita que converteix el centre de la vila en un escenari medieval amb parades, espectacles, tallers i recreacions històriques. Paula Sayagó.
Serà una edició amb poques novetats i que incorpora nova empresa organitzadora. Seran 3 jornades que ompliran de parades, espectacles i activitats als carrers i places del centre de la vila. Com a novetat, s'introdueix el passaport medieval dirigit als infants. Escoltem el responsable de l'empresa UniArt, Ricard Quadrado.
La canalla vindrà, tindrem 6 tallers infantils i amb aquest passaport que podran recollir al punt d'informació hauran de fer com a mínim 4 tallers d'aquests per poder segellar aquest passaport i llavors se li donarà un diploma d'honor.
Cada nit s'oferirà un espectacle de foc i dansa aèria i un grup de música procedent de les Terres de l'Ebre animarà els carrers durant les 3 jornades del Mercadal.
Més d'animacions, més de tallers infantils, exposicions, tota la temàtica relacionada perquè la gent pugui viure i conèixer realment el món medieval.
Cada tarda es recrearà la mort del comte Guifré a mans dels serraïns i la llegenda de les 4 barres davant del monestir de Ripoll. Les parades s'instal·laran al centre de la vila. Els més petits hi trobaran atraccions ecològiques i jocs de fusta gegants. La programació també inclou una exposició permanent d'armament medieval a la plaça de la Lira i una altra a la plaça Anselm Clavé. Des de l'Ajuntament es destaca que el Mercadal és una oportunitat per dinamitzar l'activitat cultural i econòmica de Ripoll. Xavier Formatger és el regidor de Fires i Festes de Ripoll.
Que l'impacte sigui positiu per l'economia del comerç i la restauració d'aquí a Ripoll, perquè per això es fan aquestes fires, i esperem també que el temps es acompanyi, que no faci molta calor com ha fet altres anys, que molta gent s'ha queixat de la calor, i també desitgem que no hi hagi algunes tempestes d'aigua, que tampoc això tampoc ens afavoreix.
Una 50ena de persones participaran en l'organització i el desenvolupament de les activitats d'aquesta 28ena edició.
I en esports, el club tenista l'Olot incorpora 3 jugadors per la pròxima temporada. Es tracta d'això d'Isacane, Dylan Chaperón i Juan Pedro. En total seran 6 els jugadors que conformaran plantilla, ja que les 3 noves incorporacions s'afegeixen a Rafa de las Heras, Damien Provost i Miguel Ángel Pantoja. El director esportiu Oriol Puigmal ens fa 4 cèntims del jugador japonès.
És un jugador que no el coneixíem abans que vingués a Olot. El va fitxar a Burgos l'any passat. Està jugant també a França i compaginarà aquestes dues lligues. És un jugador esquerrà, és bastant agressiu el joc, vull dir, és un estil de joc que ens agrada, perquè a nosaltres ens agrada el tenis taula vistós i aquest noi el té.
I rècord d'inscripcions al torneig de futbol sala de Camprodon. 49 equips formen part de la 45a edició de la competició, que ha començat aquesta setmana i que s'allargarà fins al 21 d'agost al Pavelló Llandrius. Martí Palau, més informació quan puguis.
Des d'aquesta setmana i fins al 21 d'agost, el Pavelló Llandrius de Camprodon serà l'epicentre del futbol sala a la comarca, amb la celebració del 45è torneig de futbol sala de Camprodon. Un any més s'han batut rècords d'inscripcions, amb 49 equips inscrits entre les 4 categories existents. Enguany no hi ha categoria mini, però es recupera la de veterans. Parla Marc Coma, regidor d'Esports de Camprodon.
La categoria petita, la A, tenim 10 equips aquest any. La B, que és de mitjans, tenim 8. La femenina, hem trencat el rècord de tots, que és 13 equips. Mai que jo recordi hem tingut tants equips femenins. I la categoria gran també hem fet 14 equips. I veterans hem fet 4.
La majoria d'equips participants són de la comarca, però també hi ha conjunts de fora, aprofitant que estan de vacances o estiuegen a la vall de Camprodon. Gairebé cada dia entre setmana hi haurà partits ininterrompudament des de les 4 de la tarda a la 1 de la matinada.
Molts equips són gent de la vall, inclús gent de la comarca, inclús gent que ve de més lluny. Hi ha gent que puja de Sant Quirze, gent de Barcelona, una mica de tot arreu. És l'esdeveniment esportiu, ja no dir-te de l'estiu, sinó de l'any aquí a Camprodon. Es concentra tot el poble i inclús tota la vall.
Fins al 21 d'agost, el dia en el qual hi haurà les grans finals, l'activitat esportiva no cessarà al pavelló Llandrius de Camprodon. Una edició més, s'espera molta afluència de públic durant tot el torneig, perquè tant el jovent de Camprodon com dels pobles veïns es volca amb l'esdeveniment.
I fins aquí els 5 minuts més d'avui, dimecres 5 d'agost del 2026, repassant tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Que vagi molt bé i gràcies un dia més per la confiança.